Són 8:15.
L'Info Vespre.
Comencem l'Info Vespre d'avui divendres 10 de setembre amb un repàs als titulars. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha avançat a Ràdio Calella Televisió que l'ocupació turística de la ciutat ha estat del 97% aquest estiu que estem a punt de tancar. Candini diu que aquesta xifra és important tenint en compte que en el moment més fort de la temporada diferents accions del col·lectiu Arran van intentar embrutir, criminalitzar i estigmatitzar el sector turístic. L'alcaldessa, que també és la responsable dels temes turístics de la ciutat, valora molt positivament les xifres. D'altra banda, Candini donarà a conèixer la propera setmana el nom del coordinador o coordinadora local pel referèndum de diumenge 1 d'octubre. Durant una entrevista d'Info Migdia, Candini ha destacat que el país viu moments excepcionals amb sentiments que poden ser contraposats amb matisos, amb il·lusió, però també amb inquietud, ja que, segons ella, l'estat espanyol posarà tota la maquinària per impedir la celebració del referèndum sobre la independència de Catalunya. I també sobre el referèndum, l'alcalde de Pineda, l'alcalde de Pineda de Mar, el socialista Xavier Amor, ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que a dia d'avui no ha rebut cap carta ni cap comunicació oficial o trucada del govern de la Generalitat en referència a la designació del coordinador local per a la celebració del referèndum. Xavier Amor considera que a un mes per la celebració del referèndum tot és incertesa perquè no se sap què passarà. Segons ell, és una demostració de poca seriositat i de falta de respecte per la gent que hi creu en el procés sobiranista. L'alcalde de Pineda creu que l'1 d'octubre s'acabarà convertint en una nova consulta popular com la del 9 de novembre. I aquest vespre es celebra la primera edició del Rebel Tricky Fest a la fàbrica Llobet Guri, un festival de música jamaicana promogut per l'Associació Cultural Ita Youth. Al cartell hi apareix noms de primera línia com Queen Omega, Alex Bass, que actuaran dissabte, o Senyor Wilson, que pujarà a l'escenari a la fàbrica aquesta nit. I també sobre música, The Teasers Blue Band, que seran els que aquest vespre tanquin el festival Nits d'Estiu a Calella. Serà l'últim concert d'aquesta edició. Les entrades les podeu trobar al Museu Arxiu per 8 euros i el concert començarà a les 10 del vespre a Can Salom. Aquest proper dissabte, els membres de l'associació Gent del Barri de Pequín celebren la seva tradicional ratvella, que arriba a la 27a edició. A la plaça dels Pequinaires de Calella serà just darrere de la plaça, de l'Ajuntament. La festa començarà a partir de les 9 del vespre amb un sopar popular. El mossèn de Calella, Cinto Busquet, participarà en una trobada interreligiosa per la pau. El pròxim dimarts, dia 5 de setembre, tindrà lloc la xarxa de llum per la pau, oberta a persones de totes les creences religioses. El lloc escollit és el barri del Poblenou, a Barcelona. Amb Josep Maria Jué, el responsable del centre budista Diki Ling, també hi participa. Aquestes són les notícies que desenvoluparem els propers 30 minuts, començant per les dades turístiques. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha avançat a Ràdio Calella Televisió que l'ocupació turística a la ciutat ha estat del 97% aquest estiu que estem a punt de tancar. Candini diu que aquesta xifra és important tenint en compte que al moment més fort de la temporada turística diferents accions del col·lectiu Arran van intentar embrutir, criminalitzar i estigmatitzar el sector turístic. L'alcaldessa, que també és la responsable dels temes turístics de la ciutat, valora molt positivament la xifra.
Nosaltres pràcticament l'ocupabilitat hem tingut a l'entorn del 97% de promig, 97%, i és una dada molt alta, molt alta, molt alta, i per tant molt contents, molt contents. Fins i tot, malauradament, després del que va passar el 17 d'agost, vam pensar que podria haver doncs cancel·lacions, tampoc es va produir això, i per tant contents. Doncs sabem que el turisme és un element no únicament des del punt de vista d'intercanvi econòmic, sinó també d'intercanvi cultural.
Montserrat Candini ha explicat que des de l'administració es vetlla perquè l'empresariat turístic compleixi amb les bones pràctiques del sector per tal de que sigui sostenible tant a nivell econòmic com des del punt de vista del medi ambient, sobretot respecte a tots els elements de la seva cadena productiva per tal de que ningú no es senti exclòs.
Ser capaços és d'oferir un destí de qualitat, que les pràctiques per part dels empresaris sigui bones pràctiques, és a dir, la sostenibilitat no passa únicament per aspectes mediambientals, sinó també amb criteris econòmics, amb criteris de, doncs, diguem-ne, de solvència i de que cap segment que formi part de la cadena productiva del turisme se senti en aquest sentit ni marginat ni un nivell de segon nivell, per entendre's, no? Tots són importants.
Recordem que ahir vam saber que Catalunya ha rebut 11,2 milions de turistes internacionals entre els mesos de gener i juliol, xifra que representa un increment del 9,4% respecte del mateix període de 2016. I seguim amb l'alcaldessa de Calella i també diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini, donarà a conèixer la propera setmana el nom del coordinador o coordinadora local pel referèndum de diumenge 1 d'octubre. Durant una entrevista a l'Info Migdia, Candini ha destacat que el país viu moments excepcionals amb sentiments que poden ser contraposats amb matisos, amb il·lusió, però també amb inquietud, ja que, segons ella, l'estat espanyol posarà tota la maquinària per impedir la celebració del referèndum sobre la independència de Catalunya. L'alcaldessa ha explicat que les funcions del coordinador serà fer un seguiment de tota la jornada per tal que hi hagi transparència, eficàcia i neutralitat durant l'1 d'octubre.
Un coordinador local, efectivament, jo la propera setmana ja decidiré quina és la persona que crec que doncs pot fer molt bé aquesta funció i, per tant, a partir doncs de les vigílies de la Diada ja la tindrem. Jo crec que és una persona que el que han de fer és el seguiment de l'organització, que han de tenir cura doncs de, realment de que tot sigui doncs tot sigui la màxima, diguem, transparència i alhora eficàcia i sobretot neutralitat, perquè doncs el dia electoral doncs això sigui un èxit i ja està, no de cap necessitat que sigui cap funcionari.
Montserrat Candini també s'ha referit al lema escollit pel govern per la celebració de la Diada Nacional de l'11 de setembre: llibertat i democràcia.
Sí, jo crec que essencialment en les societats avançades, les societats contemporànies, occidentals, parlar de llibertat i a més aquests darrers temps també que venen molt pulsos per altres qüestions que ens han afectat molt properament i emocionalment d'una manera molt dolorosa, no? El concepte de llibertat és un concepte ampli, és un concepte doncs que identifica claríssimament les societats doncs contemporànies, no? I en el nostre cas, doncs, la paraula democràcia, malauradament, l'hem de reivindicar molt perquè se'ns nega, no? Ens pretén negar, no? Jo crec que llibertat i democràcia identifica claríssimament quin és l'estat anímic, quina és l'ADN de per se ja del poble de Catalunya i que identifica claríssimament quin és el nostre esperit com a país.
Recordem que Junts pel Sí i la CUP tenen previst aprovar la setmana que ve la llei del referèndum i en breu també la llei de transitorietat jurídica. I també sobre l'1 d'octubre l'alcalde de Pineda, el socialista Xavier Amor, ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que a dia d'avui no ha rebut cap carta ni cap comunicació oficial o trucada del govern de la Generalitat en referència a la designació del coordinador local per la celebració del referèndum.
Jo no ho he rebut. Jo al nostre ajuntament no, a dia d'avui, jo aquest matí doncs he estat a primera hora a l'ajuntament, no, jo no he tingut cap comunicació en aquest sentit referència a això, i si fos així tal com esteu expressant, és a dir que algun mitjà sembla ser que avui també deia que no, que els alcaldes del Partit Socialista tampoc semblava que ho rebrien, doncs una altra demostració més de com s'està fent de malament això.
Xavier Amor considera que a un mes per la celebració del referèndum tot és incertesa perquè no se sap què passarà. Segons ell, és una demostració de poca seriositat i de falta de respecte per la gent que hi creu en el procés sobiranista. L'alcalde de Pineda creu que l'1 d'octubre s'acabarà convertint en una nova consulta popular com la que va passar el 9 de novembre, que no tindrà cap valor vinculant.
Bueno, jo poc seriosa. Jo que estiguem a un mes del que sembla ser que va ser un anunci que va fer el president Puigdemont d'un referèndum i que la gent tingui aquesta sensació, no?, del que què passarà, doncs ja demostra que com s'està portant aquest tema. Per tant, no hi ha convocatòria formal, no hi ha convocatòria assignada, als ajuntaments no ens arriba cap convocatòria i ara sí, ara sembla ser que ens assabentem que estan fent algunes trucades per trobar coordinadors de forma voluntària als ajuntaments. Per tant, tot plegat una mica poc seriós per el que representa doncs l'objectiu d'un moviment com el que es pretenia fer.
Segons Xavier Amor, l'Ajuntament no ha de fer res davant l'1 d'octubre. Si hagués fet una convocatòria oficial, diu Amor, tot aniria a càrrec de l'Ajuntament Electoral.
Bé,
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Cinto Busquets participarà en una trobada interreligiosa per la pau. Serà el pròxim dimarts, dia 5 de setembre, de 12 a 3:45 de la tarda. Tindrà lloc la xarxa de Llum per la Pau, oberta a persones de totes les creences religioses. El lloc escollit és el barri de Poblenou, a Barcelona. Josep Maria Joel, responsable del centre budista Dikiling, també hi participa. La idea que ha tingut The Middle Way Mediation Institute és ajuntar gent de diverses conviccions per tal d'unir espiritualment i virtualment 6 ciutats del món. Les escollides per l'ocasió són Nova York, Rio de Janeiro, Barcelona, Maputo, Idol City i Sydney. La finalitat és mediar i reflexionar serenament sobre els fonaments i els fruits de la pau en els nostres cors i en el món. A més, la iniciativa coincideix amb els atemptats de terroristes del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils. Mossèn Cinto Busquet, responsable de la parròquia de Calella, explica què s'ha de fer per anar a la trobada.
La religió no és la causa de les violències, sinó que és precisament un dels factors molt determinants per la solució i per crear la pau. Si agafem doncs, certs passatges de l'Antic Testament, també trobaríem totes les justificacions per qualsevol fonamentalista per fer actes totalment reprovables. I em sembla que en el món islàmic encara no s'ha fet suficientment aquest treball de relectura dels textos sagrats, i això fa que potser faciliti que alguns elements doncs, que estan molt insatisfets amb la societat, menys febles, que necessites algun punt de suport, siguin doncs manipulats per gent que en el fons el que pretén és imposar el terror.
Aquest era el mossèn que explicava què n'opina sobre l'ús de la religió per justificar la violència. I també, com hem dit abans, Josep Maria Jué, el responsable del centre budista Dikiling, també explica l'organització dels autocars per assistir-hi a la concentració.
De moment hi ha un autobús, per tant, doncs, qui vulgui apuntar-se s'hauria de posar en contacte amb mi, que sortirà al matí al voltant de les 10 del matí de lo que és la parada de bus del carrer Sant Josep, a dalt de tot, al costat del mercat. Arribarà a Barcelona, ens inscriurem doncs, en l'esdeveniment aquest, que es fa al Teatre de l'Aliança del Poble Nou, i després, al voltant de les 4, estarem de tornada. Amb la qual cosa doncs, és aconsellable que qui vulgui venir s'emporti una mica de beguda, una mica de menjar, també perquè si hi hagi algun recés doncs puguem menjar una mica.
La idea és que davant del crit compartit de no tenim por, podem eliminar dins les nostres llavors de la por i sembrar en els nostres cors llavors de pau.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest dilluns obre les portes al nou Mercadona a la Riera Capaspre. El dilluns dia 4 és el dia escollit per obrir el nou Mercadona, el qual suposarà un canvi substancial, amb una inversió total de 4,6 milions d'euros. Demà dissabte es produirà el tancament del Mercadona ubicat a la carretera N2 per tal de tenir-ho tot a punt en l'obertura de dilluns a la Riera Capaspre. El nou supermercat serà un model de botiga-oficina en el qual s'han invertit 3,2 milions d'euros en la construcció de la nova superfície comercial i 1,4 milions d'euros en l'urbanització de l'entorn i els accessos. Santi Mont, de Relacions Externes de Mercadona, explica les característiques a grans trets.
Comporta bueno, un canvi substancial, sobretot pues, a part que és un nou model de botiga eficient, és una botiga doncs, molt preparada per donar un gran servei al nostre client.
En el nou Mercadona hi treballaran 48 persones i comptarà amb amples passadissos.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
Estem escoltant Every Day I Have the Blue, dels The Teasers Blue Band, que seran els que aquest vespre tanquin el festival Nits d'Estiu a Calella. Serà l'últim concert d'aquesta edició. Les entrades les podeu trobar al Museu Arxiu per 8 euros. El concert començarà a les 10 del vespre a Can Salom. La nostra companya, Tanit Casado, ha parlat amb el guitarrista del grup, José Azul. Escoltem-ne l'entrevista.
Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Primera vez aquí en Calella y primera vez en el NEC. ¿Cómo veis un poco las expectativas? ¿Estáis nerviosos?
Pues
bueno, más que nerviosos, muy contentos y emocionados por poder participar por primera vez en este festival. Esperamos que haya mucha gente y que lo pasemos todos muy bien.
¿Qué esperáis de esta noche?
Bueno, pues esperamos que haya mucha gente, que hagamos un concierto muy divertido, porque bueno, solemos tocar un repertorio bastante animado, tocando funk, soul, blues, bueno, que es, digamos, música un poco de fiesta, ¿no? Entonces esperamos que la gente se lo pase muy bien y que disfrute de la banda.
Vosotros empezasteis un poco, bueno, la carrera de grupo en el 2012. Uh-huh. ¿Cómo valoras estos 5 años ya de carrera musical que lleváis?
Bueno, pues ha sido muy duro hasta ahora. Nuestros inicios coincidieron con la crisis, entonces hubo como una especie de cierre o de, digamos, disminución de las actuaciones en directo, festivales, etcétera. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de tocar un par de veces en el Festival de Blues de Sardañola. Hicimos también algunos conciertos en buenas salas, como por ejemplo La Traviesa, el Honky Tonk Blues Bar, en el Milano también hemos tocado regularmente. Y bueno, a raíz del disco que publicamos el año pasado, que se llama Blue Track, pues hemos empezado a hacer festivales y este es el sexto, pienso, que hacemos este verano y aún nos quedan un par más por hacer.
Vale, y tú ya me lo has mencionado, pero si podrías hablar un poquito más del disco este, de Blue Track. Si podrías hablar un poquito de Blue Track.
Bueno, pues Blue Track es un disco de blues, aunque hoy no exclusivamente tocaremos blues porque no es un festival de blues, entonces hemos adaptado un poquito el repertorio para que pueda gustar a todo tipo de público, pero Blue Track es un disco de blues en el que podéis encontrar 7 temas originales y 3 versiones. Las 3 versiones son, una es un tema de Jimi Hendrix que se llama Hear My Train A-Coming, otro es un clásico de blues que se llama The Sky's Crying, de Elmore James. Y luego, en relación a la muerte de B.B. King el año pasado, cogimos un tema que él hizo muy famoso y con el que solía empezar sus conciertos, que es Every Day I Have the Blues, que es un tema original de Pint of Sparks, pero que lo usaba él muy bien.
Vale. Y ahora ya mirando de cara al futuro, ¿qué proyectos más tenéis?
Bueno, pues estamos pendientes de grabar un nuevo disco y la verdad, muy optimistas de cara al futuro para seguir tocando en festivales como este año hemos empezado a hacer regularmente, ¿no?
I seguim amb música. Avui comença la primera edició del Rebel Reggae Fest a la fàbrica Llobet Guri, un festival de música jamaicana promogut per l'associació cultural Ital Youth. En el cartell hi apareixen noms de primera línia com són Queen Omega i Alex Bass, que actuaran dissabte, o Sr. Wilson, que pujarà a l'escenari aquesta mateixa nit. Pau D'Angla, membre de l'associació, fa un repàs complet a la programació.
Comencem divendres amb Sr. Wilson, que és un dels artistes nacionals més potents de l'escena reggae i sound system, i ve acompanyat d'un sound system, Green Light Sound System, que és un sound system amb qui ell treballa molt habitualment i també és un dels sound systems més potents de l'escena. Vem un format de 8 scoops, que és un format molt gros, no hi ha molts sound systems a Espanya que arribin fins a aquest format, i llavors pues, serà una nit de sound system. Sabte és la música en directe i hi ha bastants més artistes perquè, bueno, muntem una banda. La banda que ve a fer els concerts és The Same Song Band, que és la banda oficial de l'Alex Bass, que és un artista més jove nacional, que diguéssim que és l'artista revelació d'aquests 2 últims anys, perquè la veritat que estan tocant a molts de llocs. Però l'Alex Bass, tenim també Pau Labú, que és un talent d'aquí, després tenim la Queen Omega, que és l'artista cap de cartell, és un artista originària de Trinitat, que fa reggae bastant potent també, més aviat New Roots, un gènere més modern. Jo crec que la gent el disfrutarà molt perquè realment és una cantant excepcional a nivell vocal. I després tindrem els companys de Dance Crusher Sound seleccionant música en format vinil, uns dels pioners d'aquí de Catalunya fent aquest tipus de sessions, i estarem tancant nosaltres la nit com a Idol Youth.
Les entrades es venen a partir de 9 euros i les podeu trobar a www.rebelriguifest.com. L'objectiu de l'associació cultural Idol Youth és promoure aquesta música i els seus valors socials, culturals i espirituals, que vol trencar amb la dinàmica de l'oci actual i acostar a la societat a una música amb missatge d'amor, consciència i positivitat. Aquest diumenge el Club Futbol Calella debutarà a Tercera Catalana contra el Poble Sec, Unió Esportiva, en el seu primer partit de Lliga. Per això parlem amb en Joan Freixeda, l'entrenador de l'equip. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Vau començar a entrenar a mitjans de juliol. Com ha anat la pretemporada?
Bueno, la veritat és que ha anat prou bé, però podria haver anat millor. Evidentment, hi ha molta gent que per la zona on vivim, pues, treballen de temporada, i això ha fet que molta gent no ha pogut vindre a entrar, però bueno, ho hem anat complementant amb els juvenils, que ens han fet un cop de mà, i la veritat és que estem molt contents de la gent que ara en tinguem, i molt satisfets, i la veritat és que molta il·lusió.
Com has vist tu, Joan, l'equip als amistosos que heu disputat durant l'estiu?
Bueno, la veritat és que, evidentment, hem jugat contra equips que hem sigut molt superiors, el resultat no pot treure conclusions, de la mateixa forma que he anat veient resultats d'altres equips de la nostra categoria que no pots treure conclusions. La veritat és que la pretemporada és una mica significativa, poc significativa, perdó, perquè hi ha molts jugadors que treballen, hi ha molta gent que, bueno, que no pot assistir a l'entrenament, i evidentment això afecta molt els resultats. Per tant, no li podem donar molta importància. A nosaltres ens ha anat bé, però evidentment hem jugat contra rivals de molta categoria, entre cometes, inferior.
I com han entrenat amb el grup les 6 noves incorporacions que heu tingut aquesta temporada?
La veritat és que molt bé, estem molt contents i molt orgullosos, s'han entrat molt bé el grup. Bueno, la gent del públic ja els coneix, ja fins i tot, entre cometes, ja tenen els seus propis càntics, i estem molt satisfets i molt contents de les incorporacions, perquè realment estan aportant molt als partits que estem fent, i creiem sincerament que, bueno, que s'han adaptat molt bé, perquè són gent del poble, gent que coneixem, i això és el que buscàvem, que els que marxessin ens seria molt de greu, però la gent que entrés, que almenys sentís els colors del club.
I com afrontareu aquest partit d'aquest cap de setmana? Quines dificultats li veieu al Poble Sec Unió Esportiva?
Bé, la veritat és que, bueno, ho he estat comentant amb un company que va arbitrar el partit del Pla de Boet Poble Sec, i la veritat és que ens va comentar que el Poble Sec és un equip que juga molt de futbol, que al mig del camp tenen gent molt veterana i que ho fan molt bé amb la pilota. I bueno, lluitarem amb les nostres armes. Ara mateix també tenim dificultats nosaltres per saber qui podrà jugar, qui no podrà jugar, les sancions de la Copa Catalunya. Però bueno, igualment, ja et dic, som un equip que davant l'adversitat sempre creixem i ho seguirem fent.
I Joan, per últim, m'agradaria saber la teva opinió sobre el rebombori que hi ha hagut a les xarxes socials sobre les grades del Camp de Mar, que sobre una reunió que s'havien de posar les grades amb el tècnic d'esports de l'Ajuntament. Això va passar el juliol passat, però de moment no s'ha mogut gaire cosa. Què és el que en penses?
Jo, personalment, bueno, evidentment amb l'Ajuntament hi ha coses que estan millor, coses que estan pitjor, però crec que el tema de les grades és una cosa imprescindible, perquè bàsicament ve molta gent a veure'ns, hi ha molta gent que no té visibilitat del partit, hi ha gent gran que s'ha de posar a primera línia. Primera línia suposa que qualsevol partit una mica disputat, qualsevol pilotada, pues, pot afectar gent del poble. I la veritat és que posant les grades de més, que al cap i a la fi, a dalt, no fan cap servei, no costaria res. Evidentment, el pressupost pot ser X, però jo crec que si es demana ajuda, entre tots podem ajudar a baixar les grades de dalt.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan, per la trucada a l'Infovespre i molta sort al vostre debut a Tercera Catalana i que vagi molt bé el partit. Us anirem seguint.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
El club de bàsquet Calella celebra aquest dissabte el torneig Memorial Pomerola. El torneig de bàsquet Memorial Pomerola en categoria júnior femení se celebra aquest dissabte a 9:45 al pavelló municipal d'esports del Parc del Mau. Joan Miquel, entrenador del júnior femení, explica com preveu el torneig.
La veritat és que els equips que venen a jugar-ho són aquí sobre el paper superiors a nosaltres. És a dir, són equips de categoria cadet, però són cadets de preferent, un nivell molt alt i de clubs molt importants que posen en un nivell de bàsquet molt important. Jo, el meu objectiu ara sobre el paper és donar la cara. És una guerra, és mesurar bàsicament a quin nivell estem nosaltres.
És un torneig històric, ja que feia molts anys que no jugava un equip femení al club. I ara la previsió del temps. Jornada de cel ennuvolat i de xàfecs. Durant el vespre i la nit s'esperen precipitacions de forta intensitat i localment abundants que podran afectar a qualsevol punt del Maresme. Els vents seran fluixos de component sud-est. De cara al cap de setmana, nuvolositat abundant a primeres hores de dissabte i s'obriran clarianes al migdia. I diumenge hi haurà també nuvolositat abundant, però formada principalment per núvols alts i mitjans que seran més prims al matí i més gruixuts durant la tarda. No s'esperen precipitacions. Pels dos dies, les temperatures es mantindran sense canvis, amb mínimes que aniran dels 12 als 17 graus, mentre que les màximes oscilaran entre els 22 i els 24 graus. I avui ens acomiadem amb una cançó de The Dresden Blues Band que es diu Every Day I Have the Blues. No us perdeu el seu concert a Can Salom en el Mar de l'Esnec. Acabo de passar un bon divendres. Nosaltres tornem, com sempre, dilluns a 8:15 a l'Infovespre. Que tingueu un bon cap de setmana.
Són les 8.